És hora de fer la parada solidària a la caravana.
Vinga, va, 4 minuts i ja arribarem a les a 3 quarts de 5 de la tarda. A la caravana, com cada dimarts, fem una parada. Ja ho sabeu, la parada solidària. Avui volem parlar de la Fundació Carulla. I és que la Fundació Carulla ha arribat a la 45a edició dels Premis Baldiri i Reixac amb l'objectiu de buscar els projectes educatius que donin resposta a reptes socials. El certamen d'aquest any arriba en un context, ja ho sabeu, de grans desafiaments, com la falta de solucions per afrontar l'emergència climàtica, per exemple, o la progressiva desaparició del català entre els joves. És per això que la Fundació Carulla treballa des de fa gairebé 50 anys per transformar les persones i la societat a través de la cultura i les arts, fent arribar i impulsant projectes també culturals i educatius que donin resposta als reptes que tenim dia a dia com a societat. Per parlar-ne de tot plegat, ja tenim a l'altra banda del fil telefònic a Marta Esteve, directora de la Fundació Carulla. Marta, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan, com estàs?
Hola?
Marta, deixa'm preguntar-te com neix la Fundació Carulla.
Doncs mira, la Fundació Carulla neix amb l'objectiu, en el seu moment, no, doncs fa l'any 73, amb l'objectiu de seguir teixint o teixir el país, no, a Catalunya, mitjançant la cultura i l'educació i la llengua catalana. És a dir, posar la llengua, la cultura i l'educació al servei del país per construir una societat cohesionada, sòlida, crítica, etcètera, no? I aquest és l'origen de la Fundació.
Clar, i quan expliques això, Marta, un pensa, això no deu ser gens fàcil. Per tant, com es aconsegueixen aquests objectius?
Mira, doncs suposo que al llarg de tants anys, no, s'han fet de maneres molt diferents, però amb això, ara quan parlaves dels Premis Baldiri, que nosaltres ja li diem els Baldiri Reixac, que nosaltres ja li diem els Baldiri,
els Baldiri, eh?
Perquè 45 anys mereixen, sí, un nom ja més familiar, no? Doncs aquesta iniciativa que portem tants anys duent a terme, clar, ens hem anat adaptant any rere any a les necessitats del moment, no? De què calia en cada moment i com aquests premis, que al final són molt més que un reconeixement, perquè el que fem és impulsar iniciatives, és a dir, fer que passin coses, no? A dins de les escoles i sobretot posant la cultura, els llenguatges artístics i la llengua al servei d'aquesta transformació.
Mm-hmm. Ara en parlarem de tot plegat i d'aquests premis del que signifiquen, però aquest any els dos reptes socials han estat l'emergència climàtica global i el foment del català entre les noves generacions, eh? Com es decideixen quins són els reptes socials de cada edició?
Mira, nosaltres el que tenim és un jurat molt potent que està en el dia a dia de les escoles i també en el dia a dia de la cultura, no? És a dir, tenim dos perfils, que és l'artístic cultural i el de mestres en actiu. Uh-huh. I és una mica a través d'ells que decidim anualment, no, sobre quins reptes actuarem i bàsicament basant-se en el que ells es troben en el dia a dia, no? Llavors, el tema de l'emergència climàtica és un tema que planeja, no? Que està en boca de tots i que els infants i joves el reben com una herència de la qual no han pogut participar i, per tant, se'ls interpel·la a actuar, no? I llavors nosaltres el que proposem és com des de les arts, no, busquem maneres de connectar amb quin món volem viure, no? Com ens imaginem, com s'imaginen ells el món on volen viure i què podem fer, no? Mm. Aquesta seria l'abordatge que busquem en clau d'emergència climàtica. Mm. I amb el tema de la llengua, clar, l'altre dia parlàvem, no, i ens deia, ostres, és que el tema de la llengua catalana està deixant de ser utilitzat, fins i tot moltes vegades quan es fan treballs en grup dins de la pròpia aula, no? I ens deien, i és que no és una llengua d'ús en el seu quotidià. Uh-huh. Per tant, creiem de dir, ostres, nosaltres que els Baldiri, el seu primer repte, no, que prové doncs, d'un encàrrec del fundador, no, del senyor Lluís Carulla, Joan Triadú, no, perquè volia fomentar la llengua catalana, no, com a tasca a país, doncs és dir, ostres, torna a ser necessari, no, el reforçar, no, la parla de la llengua, l'ús social de la llengua com a espai de cohesió social, ni més ni menys, no, uh-huh, com un punt de trobada.
Com que ho recordaves, deixa-m'ho dir a mi també, importantíssimes les figures de Lluís Carulla, de Joan Triadú i de tants altres que van tirar endavant tots aquests projectes. Fas bé de parlar de català perquè segons l'enquesta de joventut de Barcelona del 2020 revela que només el 30% utilitza la llengua catalana molt o força. Aquest estudi també revela que més de la meitat dels barcelonins, per exemple, no parlen mai el català en el seu dia a dia o ho fan molt poc, com destaquen amb aquest 53%. Quines eines disposem per poder fomentar una llengua?
Mira, és un tema que nosaltres debatem molt a la Fundació. Fa poc, de fet, estem fent recerca perquè ens agradaria veure quin ha de ser el nostre espai, no? En el moment actual, com a Fundació que lluita per la llengua, però sobretot per la llengua perquè genera aquest espai de cohesió i de trobada, no?
Clar.
I el problema que tenim, sobretot, i amb el tema dels joves, són la manca de referents, sobretot en el món digital, no? És a dir, la poca presència del català a internet, la poca presència en les xarxes socials, la poca presència en el món doncs, de YouTube, no? De gent jove que sigui referent parlant en català. I al final això costa molt, no? De que realment tingui un espai, una llengua que a més no té una estructura al darrere, no? Perquè sostingui.
Els Baldiri, com ens deia la Mar, dels Premis Baldiri i Reixac, que han arribat aquest any als 45 anys, a les 45 edicions, quina valoració en feu de tot plegat?
Doncs mira, la veritat és que és una molt bona valoració perquè és molt sorprenent, no?, que una activitat com aquesta que fa 45 anys encara persisteixi, no? I és que nosaltres la tenim una mica com a allò de ser com som fidels a les nostres essències fundacionals, però actualitzat a dia d'avui. Llavors, realment han estat uns premis que han anat evolucionant, que han estat creixent, que s'han anat adaptant, i per tant la valoració és molt bona. Mira, et faig així una mica de resum, però amb aquests 44 anys podem dir que hem arribat a més de 22.000 alumnes, més de 600 escoles i més de 500 mestres d'arreu en els països de parla catalana. No?
Déu-n'hi-do, que es diu aviat, llavors, eh?
Sí. I això vol dir que al final, no, és que aquests alumnes, aquests estudiants, aquestes escoles i aquests mestres han tingut l'oportunitat de reinventar-se, de reimaginar-se, no, i de poder buscar maneres d'actualitzar l'educació, no, i de que sigui útil en aquest sentit, no?, per realment generar un aprenentatge significatiu.
El fet és que fins al dia 26 de gener es podien presentar aquests projectes pel Premi Baldiri Reixac. Quants projectes s'han presentat, Marta?
Doncs mira, s'han presentat 101 candidatures.
Mare de Déu. Teniu feina, eh?
Sí, 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 teniu feina. Però ja està bé, no?
Els Baldiri, que dèiem, tenen com a focus el sector educatiu. No sé si podem trobar, i per això ho feu, entre altres coses, podem trobar les respostes dels nostres conflictes a les aules dels nostres centres educatius?
Jo crec que a les aules, en el fons, el que es viu és el que estem vivint fora de les aules, no? És a dir, tot té un ressò a dins de l'aula, i per tant, jo crec que sobretot, mira, post-pandèmia vam basar els Baldiri en l'emergència emocional que estaven vivint els nens i nenes, no? Com hi podíem treballar. Per tant, jo crec que sí que és un reflex total i absolut i que, per tant, hem de tenir moltes eines per connectar emocionalment amb aquests infants i joves que estan vivint, no?, tot aquest món des d'ells, que és una vivència diferent a la que tenim els adults, però que no tenen tant espai com per elaborar-ho, per treballar-ho, i com et deia abans, no?, per pensar com volen que sigui el món on viuen.
Esclar, si parlem de la Fundació Carulla, evidentment parlem dels Premis Baldiri i Reixac, però també podem parlar dels Premis Lluís Carulla, de les beques Soscultura, del Premi Candel, entre molts d'altres, així voleu o preteneu arribar, és una bona eina per arribar a tots els àmbits de la societat des de la Fundació?
Bé, nosaltres una mica el que pretenem és dir, escolta, creiem que és molt important, no?, la cultura i les arts per repensar el món, no? I creiem que hem de posar la cultura al centre de la vida de les persones, no?, perquè ens permet aquesta connexió emocional que et deia abans, no? És a dir, ens hem de plantejar molt arrel d'aquest moment que ja sembla que és etern, no?, d'incertesa en el que hem entrat a viure aquesta nova etapa. Necessitem més que mai eines per connectar emocionalment, no? I per tant, el que fem nosaltres és posar en contacte la cultura amb l'educació, la cultura amb les entitats socials, la cultura amb persones en situació de vulnerabilitat, i per tant és això, no? Si creiem que ha de ser transversal, també la posem com a eina transversal, no? Com em deien l'altre dia, vosaltres treballeu a les fronteres, no? Doncs és aquest el nostre espai.
I és clar, si parlem de la Fundació Carulla, també parlem del Museu de la Vida Rural, que es gestiona des de la Fundació.
Sí.
Quan m'assabentava que gestionàveu aquest Museu de la Vida Rural des de la Fundació, pensava, ostres, jo me n'assabento just l'any en què surten grans pel·lícules i temàtiques com El Carràs, sí, com Suro, pel·lícules molt premiades, no? El món rural s'ha posat sobre la taula per no marxar, definitivament?
Home, jo crec que arrel de la pandèmia tots vam mirar el món rural, és a dir, i jo crec que estem en un procés de recerca, no?, de com ruralitzar les ciutats i com urbanitzar el camp. És a dir, crec que hem de posar molt en valor el món rural. De fet, és el que fem nosaltres des del museu. En el fons, en el Museu de la Vida Rural, nosaltres parlem de sostenibilitat i ho fem des de la nostra col·lecció de la vida del món rural, perquè al final coses que en el món rural eren molt normals, no? com et poso un exemple, no? Però com fer conserves, no? Això és aprofitament, no? És reaprofitament del menjar, o com la matança del porc, que al final és residu zero, no? És el que ara en diríem residu zero, o l'economia circular, que ara se'n parla tant, però que això ja hi era, no? Per tant, el que nosaltres creiem és que hi ha molts aprenentatges, no?, de la vida al món rural, bons i dolents, que ens poden interpel·lar sobre com estem vivint avui en dia, no? I de fet, pensar en el món rural i veure el món rural és parlar de sostenibilitat.
Explica'ns què és la Nadala.
Ostres, doncs mira, la Nadala, i a més va molt d'acord, va molt bé perquè té molt a veure amb els Valdiri. És una publicació cultural que va néixer com a eina de micromecenatge per fer possibles els Premis Valdiri Reixac. Va ser una de les primeres experiències en què Lluís Carulla va buscar micromecenes que poguessin donar diners, no?, a canvi d'aquesta publicació cultural, que és la Nadala, i els diners que es recollien anaven als Premis Valdiri. Per tant, anaven directes a escoles, a estudiants, a mestres.
Déu-n'hi-do.
Vull dir que és una publicació com molt interessant. En els primers anys eren monogràfics sobre temes culturals, i en les darreres, últimes 5 edicions, hem volgut explicar què vol dir que la cultura transforma, no? Què vol dir que la cultura transforma l'educació, que la cultura transforma el món rural, que la cultura transforma l'espai públic, i hem aprofundit, hem fet un monogràfic sobre aquests temes. De fet, es pot descarregar de la pàgina web de la Fundació.
I encara, ara parlàvem de la revista, però com que des de la Fundació Carulla no pareu, perquè no pareu de treballar durant tot l'any, teniu a més un segell editorial.
Sí, l'editorial Barcino. Sí, sí. Que amb l'editorial Barcino també hem fet un procés molt interessant, perquè era una editorial, bueno, que saps que el que fa és recuperar clàssics medievals de la literatura catalana,
i
portar-los al català actual, per tant, fer-los accessibles a qualsevol lector.
Sí.
I en aquest sentit, crec que hem aconseguit, no?, perquè al principi l'editorial doncs feia molta cultura popular, però després va passar a fer unes edicions molt per públic universitari filològic, i ara hem tornat a crear aquest vehicle, no?, de com fem els clàssics accessibles, perquè en el fons els clàssics ens parlen de la nostra cultura, no?
Dèiem, porteu gairebé 50 anys de Fundació Carulla. No voldria acabar aquesta conversa amb la directora de la Fundació, Marta Esteve, sense preguntar-li quin ha de ser el llegat de la Fundació Carulla cap a la societat.
Doncs jo crec que el llegat de la Fundació Carulla ha de poder ser sempre anticipar-nos als reptes actuals, és a dir, poder-nos fer preguntes, poder-nos qüestionar coses i poder assumir riscos com a fundació amb nous programes, amb noves maneres, és a dir, ens hem de poder permetre el luxe d'equivocar-nos, no? De practicar molt l'assaig-error per trobar programes i coses que funcionin i que funcionin al final generant un impacte positiu en la societat, no? I evidentment sempre des d'aquesta mirada cultural que és l'essència de la Fundació.
Ara ens acomiadarem com començàvem amb aquella cançó dels Pets que diu tantes coses a fer. Com a societat ens queden tantes coses a fer, no?
ens queden tantes coses a fer i ens hem de posar molt les piles. Com a mínim que no tinguem la sensació que teníem tantes coses a fer i no les vam fer, no?
Ara, ara. Marta Esteve, directora de la Fundació Carulla, moltíssimes gràcies per participar avui a la caravana i explicar tots aquests projectes que tireu endavant any rere any des de la Fundació Carulla i que valen tant la pena. Gràcies, una abraçada molt gran.
Igualment, adéu.